RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba una de les nits de l'any més esperades, la Revetlla de Sant Joan. Aquest 2023 tenim un Sant Joan molt càlid, combinat amb el fet que fa dies que no plou de manera generalitzada. Tot això comporta que aquest divendres creixi i molt el risc d'incendis forestals. Els meteoròlegs diuen que s'espera una Revetlla i tot el mes de juliol de calor intensa i sobretot de molta xafogor. I les administracions demanen especial precaució amb els petards en una situació de sequera excepcional. Les restriccions, recordo que són similars a les dels altres anys i que encara estan vigents. No es pot encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses i en molts municipis s'han habilitat i delimitat espais per poder-ho fer. A dia d'avui la massa forestal continua estant estressada, diuen els tècnics, davant la falta d'aigua i, per tant, cal extremar la prudència. L'alerta més alta a hores d'ara està en aquestes comarques que et comento, l'Alt i el Baix Empordà, l'interior de les Terres de l'Ebre i els litorals de Tarragona i Barcelona. Són indrets amb major pressió, major temperatura, més sequera i també, lamentablement, menys pluja. Un dels damnificats de la nit de Sant Joan són els animals domèstics. El Col·legi de Veterinaris demana que es limiti l'ús de pirotècnia clàssica i es potenciïn alternatives com els petards de baixa sonoritat. Alerten que aquests elements poden provocar danys psicològics com angoixa o ansietat i també físics com taquicàrdia o hiperventilació o fins i tot el col·lapse en animals com gats i gossos. També avisen que la pirotècnia incrementa el risc de fugida, d'accidents, d'atropellaments o caigudes des de finestres o balcons. A Barcelona, la capital catalana, l'Ajuntament desallotjarà les platges a 6:45 del matí, on preveu que es concentren unes 60.000 persones. L'objectiu, reobrir-les a les 9 del matí ja per banyistes i usuaris habituals. La Guàrdia Urbana destina 400 agents al dispositiu nocturn especial per aquesta Revetlla i també tancarà el barri de la Barceloneta per evitar molèsties veïnals i també hi haurà, atenció, controls d'alcoholèmia i drogues tota la nit tant a Barcelona com a les principals carreteres de Catalunya. Es tracta, doncs, de passar una bona i divertida Revetlla, això sí, amb prudència, respecte i, sobretot, molt, molt civisme. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i ara amb el Marc Puerto repassem notícies d'aquest matí de divendres. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat d'aquest divendres passa per...
Doncs seguim parlant de la Revetlla de Sant Joan perquè els socorristes de les platges de Barcelona amenacen amb no treballar per la Revetlla si no tenen prou descans. La CGT critica que se'ls faci treballar 26 hores en dos dies amb menys de 7 hores de descans en total quan la jornada estipulada a l'actual conveni és de 9 hores diàries amb 12 hores de descans entre cada jornada. I aquesta matinada una persona gran ha mort i dues més han quedat ferides en un incendi d'un bloc de pisos a Granollers. Els bombers han rescatat una persona atrapada en un balcó i han evacuat per l'escala les persones que han pogut sortir pels seus propis mitjans del bloc. També informem que han desmantellat un grup que venia cocaïna al Bages i a Bèlgica i utilitzava, a més, un menor. La investigació es va iniciar a Salt i va acabar amb un escorcoll a Sant Vicenç de Castellet. En total són 6 persones i el menor de 16 anys venia la droga prop d'una escola i un institut a Sant Vicenç de Castellet, com dèiem. Un home també de 69 anys ha estat detingut perquè tenia més de 900 plantes de marihuana a la seva masia de Sant Joan de les Fonts, a la Garrotxa. L'home les tenia distribuïdes en dues habitacions i també havia punxat la llum per fer-les créixer. A tot això, la Guàrdia Civil, en coordinació amb l'Agència Tributària, ha intervingut més de 13.000 paquets de tabac de contraband a 5 passatgers a l'aeroport del Prat. Els viatgers procedents del Caire havien canviat les etiquetes de l'equipatge per camuflar-lo com a comunitari i els paquets tenien un valor en el mercat de prop de 24.000 euros. Avui també acabem explicant que els Mossos han denunciat 5 discoteques per excés d'aforament i una altra per haver deixat entrar menors de 16 anys. Els agents han detectat 20 controladors d'accés que no complien amb les seves funcions o no tenien tampoc l'habilitació en regla.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un divendres de sol, calor i xafogor a la costa i ascens de les temperatures a les comarques de l'interior. A la tarda no es descarta el gruixat dispers i dèbil a les comarques del Ripollès i el Berguedà. La Revetlla estarà marcada per una nit força càlida a tota Catalunya. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, doncs molta calor, molt de sol, una calor que s'intensificarà els dos dies d'aquest cap de setmana i que continuarà tota la setmana que ve. Sortim a les carreteres a les 3 de la tarda i a l'operació sortida d'aquesta Revetlla de Sant Joan sembla ser que hi ha força complicacions. Anem a conèixer-ho amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. El trànsit d'aquesta hora ja el tenim força atapeït, sobretot diferents trams de l'autopista AP7, que a poc, des de mig matí, s'han anat omplint. Ara mateix parlem de l'altitud, aturades intermitents, fragmentades, en sentit de Tarragona, en sentit sud entre Castellbisbal i Martorell, pràcticament tocant a Gelida, en sentit nord, a la zona central, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès, i més amunt també en sentit Girona entre Santa Perpètua i Montornès en aquesta direcció, en aquesta autopista AP7. A l'autopista del Maresme trobarem aturades més puntuals, però vaja, farem 13 quilòmetres a la zona de Tiana-Montgat i més amunt a Mataró. Tot això en sentit nord en aquesta autopista del Maresme, la C58 de Montcada cap al nus d'entrada, també de Montcada a Ripollet en sentit Terrassa, i les dues rondes, a aquesta hora ja ben plenes les dues, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, tot a punt per la revetlla de Sant Joan. Aquest 2023 tenim un Sant Joan molt càlid que, combinat amb el fet que fa dies que no plou, de manera generalitzada, comporta que aquest divendres creixi i molt el risc d'incendis forestals. És per això que el Departament d'Interior té previst desplegar quasi bé uns 5.700 servidors públics dels diferents cossos de seguretat per intentar garantir una revetlla tranquil·la i, sobretot, sense ensurts. Es mantenen, recordem, unes restriccions al foc i petards a prop de les zones boscoses i en previsió d'una operació sortida complicada, trànsit habilita des de les 3 de la tarda, des d'aquí mitja hora aproximadament, un carril addicional a l'autopista AP7 entre Montornès del Vallès i Sils, a les comarques de Girona. Es tracta d'un tram de 53 quilòmetres. Mai s'havia habilitat un carril addicional de tanta longitud a Catalunya. Joan Gual, com es preveu aquesta operació sortida que comença d'aquí a poc i quins advertiments fan des de Protecció Civil davant d'una nit de disbauxa com la d'avui?
Avui és la revetlla de Sant Joan i molta gent es desplaça des de la ciutat de Barcelona cap a altres indrets per celebrar aquesta nit. És per això que s'ha ampliat un carril a l'AP7 per tal de descongestionar les carreteres i també es reforçarà la presència de Mossos d'Esquadra.
Hi ha la previsió de 460.000 sortides, no? 460.000 vehicles. Pel que fa a la part nord de Montornès a Girona, s'habilita un carril addicional. Això és una novetat. Estem parlant d'un carril addicional de 53 quilòmetres.
Durant aquesta revetlla s'ha de tenir molta cura amb els petards i és per això que des de Protecció Civil es donen algunes recomanacions als municipis que tinguin espais que es podrien habilitar per tirar-los.
Si disposen en el municipi doncs, espais doncs, per poder segurs, no? Lluny de vegetació o lluny de zones que es pugui haver-hi un incendi, doncs, si poden habilitar aquests espais per tirar petards, doncs millor, no? Per això, no? Vull dir, en aquests llocs on hi ha molta gent, hem d'anar molta cura a l'hora de tirar petards.
Demà sabrem com ha anat la famosa revetlla de Sant Joan i els impactes que ha tingut a la ciutat de Barcelona.
Precisament...
Llavors, que tingueu una bona jornada.
Gràcies, Joan. Precisament a la ciutat de Barcelona, les platges de la capital esperen la presència d'unes 60.000 persones per celebrar aquesta revetlla. Els xiringuitos tancaran a 3:45 de la matinada en una de les últimes decisions polèmiques de l'exalcaldessa Ada Colau. Els xiringuitos i el Gremi de Restauració demanaven que es pogués allargar l'horari fins a les 5 de la matinada. Ja que estem a les platges de la capital catalana, atenció perquè els socorristes poden fer vaga a partir d'avui i diuen que no tenen prou descans. El sindicat CGT critica que se'ls faci treballar 26 hores en dos dies amb menys de 7 hores de descans total. Sant Joan també és el punt final del curs escolar. Arriben a partir d'ara 2 mesos, quasi bé 3, que les famílies fan mans i mànigues per gestionar què fan amb els fills, pensant que la vida laboral continua i que les vacances escolars, per desgràcia, mai coincideixen amb les de la feina, o quasi bé mai. Allà on els més petits veuen temps per fer activitats, ja sigui lleure, ja sigui diversió, doncs per pares i mares significa trencar-se el cap per com quadrar aquests mesos d'estiu. L'alternativa són els avis, els veritables herois i salvadors per a moltes famílies o els casals i colònies d'estiu, però que un any més tenen uns preus desorbitats per unes economies familiars doncs, cada dia més i més tocades. Avui he visitat darrere en COPE Catalunya i Andorra la Sandra. És una mare que ha buscat alternatives als casals i colònies d'estiu perquè diu el pressupost no arriba per tot. L'ha escoltat la Gisela Boada.
La Sandra és mare d'un nen de 4 anys i tots dos viuen junts a Mollet del Vallès. Durant l'estiu no es pot permetre portar el nen al casal perquè suposa un desemborsament de diners que no pot assumir amb el seu sou. Avui a COPE Catalunya i Andorra ens ha explicat quin és el preu del casal del col·legi públic on porta el seu fill.
De 9 a 1, per exemple, són 175 euros. Però, claro, ¿qué madre trabaja de 9 a 1? Ninguna. Todas trabajamos mínimo hasta las 3, hasta las 4. Entonces, el dejar al niño de 9 a las 4:30, que es cuando podía recogerlo yo, me salían 5 setmanes 700 y algo euros.
L'alternativa de la Sandra, els avis. Per sort, poden fer-se càrrec del nen. En cas de no tenir-ne, diu, no sap què faria.
Si no estan los yayos, no sé cómo, es que no sé, ni me lo quiero imaginar, no sé ni cómo me lo montaría.
Existeixen beques des dels ajuntaments, però la Sandra lamenta que no són suficients i que no se'n pot beneficiar.
No, ni ninguna ayuda. Si yo soy madre monoparental y he pedido la beca y no me la dan.
Amb la inflació, explica que els pares han notat un gran augment del preu dels casals i molts d'ells ja no ho poden utilitzar com a alternativa.
Y ahora nos escucha Gloria. Muy buenas tardes, Gloria.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, tú eres una de las muchas madres, muchas familias, que tu hijo en concreto puede disfrutar de las colonias de verano, a pesar de que los precios de las casals de estiu, de las colonias, están por las nubes. A ver, ¿cómo has conseguido que tu hijo, pues bueno, pueda disfrutar de estos días de pasárselo bien con otros niños?
Bueno, eso ha sido, pues, un milagro.
Milagro.
Es un milagro.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido este milagro. A ver, Gloria.
Esto participan en una asociación que, o sea, depende, es como un sorteo, no sé cómo en ese momento,
sí,
en el colegio. Uh-huh. Y nosotros fuimos unos de los llamados a participar y entramos en el casal del año.
Sí.
Y después ya tenemos cupo en el casal de verano.
Muy
porque
bien.
Si no, en casal de verano hay lista de espera y no puedes ingresar.
Uh-huh.
O sea, mi hijo ha ido todo el año a este casal.
Claro.
Y ya pues con eso tiene derecho a participar del casal de verano.
Claro. ¿Cuántos días irá de vacaciones y conocéis el destino? ¿Dónde vos? ¿Cómo se llama tu hijo, por cierto?
Mi hijo se llama Emmanuel.
Emmanuel. ¿Y dónde irá Emmanuel de casal de verano, de colonias?
A ellos los llevan a las afueras de aquí de Barcelona y va solo unos 3 días, o sea, son 4 días, 3 noches.
Bueno.
Pero él va 4 semanas al casal. O sea, ellos tienen varias salidas en la ciudad. Y luego van de colonias, como depende de la edad, pues tienen una semana, o tienen 4 días, o tienen 3 días.
Tu hijo, Emmanuel, está en los casals de colonias de la Fundación Pere Tarrés. Me imagino que tu situación económica y laboral no te debía permitir poder pagar un casal, digamos, tradicional, ¿no, Gloria?
No. Si la semana está entre 200 euros y más, o sea que las 4 semanas se irían a 1.200 y mi sueldo no. Es eso, para pagar alquiler, para pagar la comida, o sea, que es una situación muy difícil.
Los que tenéis estas situaciones económicas difíciles, me imagino que lo tenéis muy complicado para salir el día a día, para tirar el día a día adelante, y más si tenéis a vuestro cargo un hijo, porque tú creo que eres una familia monoparental, ¿verdad, Gloria?
Sí, yo solo tengo a mi Emmanuel, pero ya, o sea, ni lo pienso, o sea, de una familia que tiene 2 hijos, si con uno es complicado, imagínate, 2 para pagarle casal. O sea, es muy, muy difícil, ¿eh?
Claro.
No sé cómo lo vamos a plantear o cómo vamos a hacerlo, porque entre más años, más difícil.
Claro, evidentemente. Porque fíjate tú, es muy importante para los niños de la edad de Manuel. ¿Qué edad tiene Manuel ahora mismo?
Emmanuel tiene 8 años.
8 años, pues bueno, lo importante que es para una criatura de 8 años tener este espacio de desconexión, sobre todo en verano, ¿no? Que han acabado el cole y dices, bueno, yo tengo que trabajar y no sé dónde dejar a mi hijo, ¿no? ¿Verdad, Gloria?
Sí, es difícil, o sea, tú tienes que trabajar y justo el verano. Y además, pues las viviendas, o sea, no son tan grandes.
Claro.
Y para tener un niño en una casa, por mucho que tú lo lleves al parque, está solo, o sea, allí juega en el parque con otros compañeritos, pero tú no te vas a quedar toda una mañana en el parque.
No, evidentemente. Y además, yendo a unos casals de estío, unas colonias, pues evidentemente el niño estaba con monitores, está bien cuidado y, en fin, está digamos, perfectamente protegido de las incidencias que pueda haber. Gloria, pues nada más, muchísimas gracias por atendernos. Que Manuel disfrute muchísimo de estas colonias y los casals de verano, y nos alegra mucho esta voz de satisfacción que tienes de poder tener a tu hijo, pues bueno, en estas actividades veraniegas que cuestan mucho dinero y que no muchas familias, desgraciadamente, pueden acceder,
Sí, muchísimas gracias a vosotros, por darnos este espacio para que la gente conozca que es difícil tener ese acceso a un casal. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Bueno, pues también es una querida, un llamado a las administraciones para que lo tengan en cuenta, que en verano, pues bueno, las familias que a veces no lo tienen tan fácil, pues también tienen hijos y necesitan esos hijos espacios de pasárselo bien, de diversión y de entretenimiento. Gloria, muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Deixem els casals d'estiu, deixem aquest agraïment a la Glòria per atendre'ns i explicar-nos la seva experiència de com ha pogut solucionar això de portar el seu fill, l'Emmanuel, en aquest casal d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. I ens situem ara fins a Castelldefels. El nou alcalde, el popular Manuel Reyes, ens ha explicat que l'anterior equip de govern, format per una macedònia de partits, ha deixat l'economia del municipi molt i molt tocada. Reyes ha pres unes primeres mesures urgents, com per exemple una rebaixa de sous per intentar remuntar la situació i començar a posar fil a l'agulla amb un objectiu: aconseguir que Castelldefels sigui la primera població en qualitat de vida de Catalunya i també d'Espanya. I Yolanda Canales.
Manuel Reyes ha explicat a COPE que la majoria absoluta no l'ha pogut aconseguir per només 6 vots, però en tot cas el PP ha assolit un acord amb un partit municipalista i ara diu hi ha un govern sòlid a la ciutat. Govern que contrasta amb els 8 anys anteriors, on, per exemple, el 2015 van pactar fins a 10 partits en 5 candidatures per evitar que Reyes, clar guanyador de les eleccions municipals, fos alcalde. Però, en tot cas, lamenta que han estat 8 anys perduts d'autèntic desgovern que, a més, ha deixat el consistori en una situació econòmica complicada. Per què? L'anterior equip municipal ha prorrogat els comptes de 2022, pressupost que era expansiu, però enguany no s'han fet els ajustos necessaris per la caiguda d'ingressos i per l'increment de costos de personal i de subministres. El resultat és que hi ha un forat d'uns 8-9 milions d'euros. Tothom, diu Reyes, ha de fer esforços, començant pels propis polítics a l'Ajuntament, que ja ha començat, d'altra banda, a prendre mesures.
Hicimos ayer en el primer pleno que hemos tenido, ha sido una rebaja de los sueldos de toda la corporación municipal del 4% y una rebaja del 8% a los grupos políticos, porque creemos que hay que hacer un gesto también de austeridad ante una situación de incertidumbre que afrontamos ahora, ¿no?
En tot cas, Reyes deixa clar que la seva prioritat són les persones i es vol millorar i facilitar l'atenció a la gent gran i també als més joves que ara tenen problemes d'accés a l'habitatge i a una feina. També la neteja i la seguretat rebran una atenció especial. I és que, com defensa l'alcalde de Castelldefels, la ciutat té una gran potencialitat, no només turística, sinó també econòmica.
Yo siempre comparo a Castelldefels con Santa Mónica o con Malibú en California, ¿no? Porque tenemos la suerte de estar muy cerquita de una gran capital, en este caso es Barcelona. Tenemos una playa de casi 5 kilómetros que es maravillosa, tenemos un parque natural, tenemos la universidad, tenemos centros de investigación como el ICFO, tenemos el canal olímpico, tenemos muchas entidades deportivas, es una ciudad incluso que tiene un microclima. Por tanto, tenemos todos los ingredientes para que esto sea una gran incubadora de empresas, de oportunidades, y que además de ser la capital turística del Baix Llobregat, pues también podamos aportar ese valor añadido que creo que en Castelldefels hay capacidad.
I més enllà de Castelldefels, Manuel Reyes ha destacat el creixement del Partit Popular a la província de Barcelona. Diu que hi ha una base molt sòlida, com s'ha demostrat en les darreres eleccions municipals, i creu que la contribució des de Barcelona i des de Catalunya a les eleccions generals perquè guanyi el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà molt important.
Atenció, si és usuari del patinet elèctric, pren nota de tot això que t'expliquem ara. Casc, edat mínima als 16 anys i assegurança. Aquesta és la proposta d'ordenança que el Servei Català del Trànsit presenta als diferents municipis perquè l'incorporin a les ordenances de cada ajuntament. L'objectiu és harmonitzar les diferents normatives que hi ha a Catalunya. Josep Cabedo, com han rebut els usuaris i també els ciutadans aquests canvis que promou el Servei Català del Trànsit?
Doncs sí, Carlos, les principals mesures són que l'edat mínima per conduir el patinet elèctric siguin 16 anys, que sigui obligatori l'ús del casc i també la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per part dels usuaris. A COPE Catalunya hem parlat amb Gorka Prades, delegat de la Federació Espanyola de Vehicles de Mobilitat Personal, que posa de manifest que altre cop els perjudicats són els patinets elèctrics.
Tornem al mateix problema de criminalitzar un nou cop els patinets elèctrics, no, amb el tema del cas, del segur, no, perquè nosaltres sí que és veritat que el pitjor problema que tenim ara mateix és el problema que tenim amb els carrers, amb les voreres.
Els ciutadans, però, no ho veuen de la mateixa manera. Molts, com la Judit, l'Albert, el Raül, creuen que és necessària una regulació per millorar la seguretat, ja que els consideren també un vehicle.
Yo sí que veo bien que se regulen los patinetes eléctricos, ya que últimamente hay muchos accidentes.
Perquè crec que són un vehicle igual que els cotxes i les motos.
Perquè és un altre vehicle que pot afectar la mobilitat de les persones.
Altres ciutadans troben útil l'ús obligatori del casc. És el cas de l'Anna.
Especialment en quant a l'ús del casc, donades les velocitats a les que poden arribar i en quant a les zones on poden circular.
El Martí o el Jordi troben bé que s'implementin aquestes mesures, sobretot per protegir els usuaris.
Sempre i quan doncs, es vetlli per la seguretat a la gent que ho fa servir.
Pot ser beneficiós, sobretot, pel seu bé i la seva seguretat. No podem generalitzar en què l'ús del patinet és dolent perquè per uns quants individus que el facin malbé.
Aquests són criteris que el Servei Català de Trànsit deixa a disposició dels municipis per poder-los aplicar a les seves ordenances.
Gràcies, Josep. T'explico ara que el lloguer a Barcelona ha tornat a batre un rècord en el primer trimestre del 2023 i ja encadena 3 anys d'increments entre gener i març. De mitjana, els barcelonins han de pagar per un pis llogat fins a 1.087 euros, segons les últimes dades actualitzades per l'Institut Català del Sòl, que constaten un increment de 10 euros respecte als 1.077 de finals de 2022. Aquesta xifra no ha parat de créixer des de 2020, tot i que la tendència a l'alça fa molts més anys que s'arrossega. Així, un pis de lloguer costava 387 euros l'any 2000 i 776 l'any 2010. D'altra banda, entre gener i març s'ha notat un fre a la firma de contractes fins als 10.890, prop d'un 11% menys que l'any 2022. I ara una trista notícia. El pianista Joaquim Guri, més conegut com el Lucky Guri, ha mort als 73 anys. L'artista, nascut a Calella, la comarca del Maresme, l'any 1950, va aconseguir èxits en l'escena del jazz a Catalunya. A més d'acompanyar un gran nombre de cèlebres solistes, va aparèixer a nombrosos programes de TV3 als anys 90 del segle passat. Tot i que va començar a tocar el piano de nen, Guri va estudiar dret per recomanació familiar. No obstant, la música va poder i va arribar a tocar als millors locals de jazz de la ciutat de Barcelona. També va formar part d'un gran nombre de bandes, com per exemple New Jazz Trio i el Lucky Guri Trio, i també com a quintet. Nosaltres ara arriba el moment de fer una petita aturada, una pausa, i després farem una repassada, anirem al passat fins fa 36 anys. Què va passar fa 36 anys? Un luctuós succés a la ciutat de Barcelona amb un balanç molt trist. 21 morts i 46 ferits. T'ho expliquem d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 10 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado, comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos. y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2 con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
21 morts i 46 ferits i unes seqüeles que fa 36 anys encara duren. Aquest és el balanç de l'atemptat més sagnant comès per la banda assassina ETA. Va ser el 19 de juny de l'any 1987 i aquesta setmana familiars i víctimes d'aquella massacre han recordat en un acte molt emotiu a les víctimes en una plaça molt propera a l'Hipercor de Meridiana on va tenir lloc l'atemptat d'ETA. Un cotxe bomba situat a l'aparcament soterrani del centre comercial va deixar un rastre de destrucció i de sang. Aquest divendres nosaltres hem volgut fer costat a les víctimes i familiars en companyia de José Vargas, que és el president de les víctimes del terrorisme a Catalunya i damnificat d'aquell atemptat. A Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, Vargas ens ha explicat situacions que deixen glaçat i que tenen un qualificatiu, el qualificatiu de desemparament. Vargas explicava com va ser aquell dia, ho feia a la Yolanda Canales.
José Vargas ha explicat que va entrar al pàrquing d'Hipercor a 3:45 de la tarda, es trobava a la planta d'alimentació quan va esclatar la bomba. Diu que l'instint de supervivència fa agafar forces. Si no, no s'explica que no sentís ni les ferides que tenia. El cert és que va aconseguir sortir del centre comercial, ell amb el seu fill de 2 anys i la seva dona arrossegant una noia jove que patia cremades importants. No sap quants minuts va trigar a sortir, però té clara una cosa. L'infern deu ser una cosa molt semblant.
Tragamos mucho humo, también. Y bueno, y el problema era la oscuridad. No veías absolutamente nada, ni dónde pisabas ni dónde no pisabas. Y el salir de allí, aquello fue un auténtico infierno. Yo no sé si el infierno es peor que lo que vivimos nosotros en esa tarde allí en Hipercor.
El José diu que de tant en tant li venen flaixos, també quan ha d'explicar la seva experiència i el que suposa el terrorisme en escoles i instituts. Això sí, fora de Catalunya. Aquí, diuen, no li deixen fer conferències d'aquest tipus. I posava com a exemple el fet que li impedissin fer una xerrada a la Universitat Pompeu Fabra. Per què? Vargas diu que es vol tapar tot allò que molesta, que s'oblidi tot quan més aviat millor. I una prova, diu, és que les generacions més joves no saben ben bé què és ETA. Això diu, no s'ensenya a les escoles.
No se estudia absolutamente nada de esto. Porque tú le preguntas a un chaval de 17, 18 años cuál es la alineación del Barça del año 50 y te la va a decir al corrillo. Pero tú le dices, oiga, ¿qué fue el Hipercor? El atentado de Hipercor, ¿y eso qué es? ¿Quién fue Miguel Ángel Blanco? A este jugador del Barça no lo conozco. Y eso es lo que te preguntan.
Però Vargas també denuncia l'oblit institucional a les víctimes. A l'acte de record de l'atemptat d'Hipercor, per exemple, no va estar present ni la Generalitat ni el Parlament. És més, denuncia que Otregui rep un tracte millor.
Porque hay que tapar lo que a ellos les molesta. Porque tienen mucha más empatía con los terroristas que con las víctimas. Porque si no, a las pruebas me remito. Cada vez que viene Otegui o viene un terrorista por allí, alfombra roja. A una víctima del terrorismo es que ni siquiera le dan los buenos días.
Vargas recordava que l'ACBOT va demanar una sala a l'Ateneu de Barcelona per a celebrar unes jornades jurídiques. Li van negar, però Otegui sí va poder donar una conferència en aquell mateix lloc una setmana més tard.
Aquí queda el relat d'aquesta víctima del terrorisme, d'ETA, d'aquell atemptat de fa ni més ni menys que 36 anys, l'atemptat d'ETA en el centre comercial d'Hipercor a l'Avinguda Meridiana. 36 anys després, els barcelonins recorden aquell atemptat? Aquesta és la pregunta que ens fem avui. Els més veterans sembla ser que sí, però els més joves no els hi sona pràcticament de res. Ni són coneixedors del que va passar, ni ningú els hi ha explicat absolutament res de res. Josep Cabedo.
A la població jove de Catalunya hi ha un gran desconeixement sobre l'atemptat d'ETA a l'Hipercor de Barcelona. A COPE Catalunya i Andorra hem sortit a preguntar al carrer a joves d'entre 20 i 24 anys què en saben de l'atemptat. Això és el que ens han dit.
Va ser massiu, va ser molt, molt, molta repercussió també. A part,
sé que va haver-hi un atemptat on van morir persones i van quedar persones ferides.
Bueno, el que sé és que va haver-hi l'atemptat aquí a Hipercor, estava per la Meridiana, més o menys, i que això que va ser com el que més morts va portar en territori català.
Bueno, sé que va haver-hi una moguda bastant gran.
Doncs la veritat és que no conec res, la veritat.
Aquest és un esdeveniment que normalment s'explica a casa o també a l'institut, però es fa de forma borrosa i sense detalls.
El meu avi sí que em va explicar i, bueno, perquè he rebut informació i tal, i a la universitat també una mica.
A batxillerat explicaven això, però com era l'últim, potser no arribaves. T'explicaven abans altres successos o et quedaves més en l'inici del franquisme?
Recordo quan vam fer Història d'Espanya segon de batxillerat, que m'ho van explicar. Per això també ho tinc una mica borrós, perquè, o sigui, recordo alguns altres incidents d'ETA.
No m'he informat gaire, perquè tampoc, diguem-ne, no ho he seguit molt el tema, però sí que tot el que he seguit ha sigut per això, per notícies, bàsicament.
Aquest és l'atemptat més sagnant d'ETA a Espanya i alhora dels que hi ha més desconeixement per part de la població.
Gràcies, Josep. Marcem ara fins Vic per parlar de Càritas, que ha vist augmentant un 21% els usuaris que atén en relació a les xifres de l'any 2022. Són ajudes fonamentals dedicades bàsicament a l'habitatge. I és que a l'ONG de l'Església Catòlica li preocupa en aquesta zona, a la comarca d'Osona, especialment l'increment de la precarietat en l'habitatge i les condicions laborals que hi ha. Andrea Cabrera.
Al llarg de l'any 2022, l'entitat va haver d'atendre un total de 6.272 persones, 1.100 més que l'any 2021. El bisbe de Vic i president de Càritas, Romà Casanova, s'ha mostrat molt preocupat davant la gran precarietat i condicions laborals que existeix avui en dia.
La primera és que es constata és aquesta precarietat laboral. Un 30% de les persones ateses per Càritas, tot i tenir un treball, aquest treball no aporta el necessari per a viure amb dignitat. Per tant, es constata que el treball és precari, perquè tot i treballar, no poden viure del tot.
Romà Casanova també ha volgut expressar el seu malestar en referència als problemes que han de fer front als usuaris per disposar d'un habitatge en condicions, ja que molts d'ells es veuen abocats a haver d'ocupar cases o locals, relloguers il·legals o bé no tenen cap lloc on viure.
També una altra precarietat que constatem és la de l'habitatge. Un 58% dels que han trucat a la nostra porta tenen problemes a disposar d'un habitatge digne per poder viure.
La diòcesi de Vic demana ajudes i solucions immediates, ja que actualment dona servei a 440.000 habitants. La majoria d'ells encara es troben en situació il·legal al nostre país.
I enfilem ja la recta del migdia COPE Catalunya i Andorra. Hem començat parlant de la Revetlla de Sant Joan i tot el que l'envolta, i ara la Mar Puerto ens explicarà un dels elements indispensables i tradicionals d'aquesta jornada. Et parlo de les coques. Ja s'han triat les millors d'aquest 2023 en un concurs en el que han participat 250 pastissers. Mar.
Sí, la millor coca de Sant Joan de Catalunya ha estat enguany la de Montserrat Fornés, al Baix Guinardó, en la categoria de la millor coca de Sant Joan creativa de Catalunya. Un triomf del que hem volgut parlar amb el Marc, que és el seu responsable.
Nosaltres partim d'una massa que és un brioix que vol ser tractat com una pasta full, és un brioix laminat. Llavors això ja ens dona una presentació que junta els dos mons de la coca de Sant Joan. Després la fruita té un plantejament important dintre de la peça i hi ha tota la part tècnica i tota la decoració que fan que sigui una peça molt atractiva visualment i que agrada molt a la gent que la prova.
I és el primer cop que guanyen la millor coca de Sant Joan, però en canvi ja han guanyat també en diferents reconeixements en altres ocasions.
Hem participat en diversos concursos. De fet, en els últims anys hem guanyat diferents reconeixements. El millor parapagès català l'any 2022, el millor llonguet el 2021. Hem quedat segons dues vegades amb el Pla de Sant Jordi. I amb la coca de Sant Joan és el tercer any que ho provem. Sempre hem partit d'una peça que jugava amb aquest tractament de masses. El que passa és que hem anat elaborant la textura, les fruites i el paper de la fruita i la presentació de la fruita en la peça.
I és que l'Agència de Comunicació Gastronòmica, senyor i senyora Cake, ha premiat aquesta fleca i també ha reconegut la pastisseria Barcelona, que s'ha endut el guardó a la millor coca de xocolata. A més, les coques, que no han estat manipulades pel jurat, es van entregar també al Banc dels Aliments de Barcelona.
Dos apunts a la judicial. La família d'Helena Jubany, la jove trobada morta el desembre de 2001 a Sabadell, ha tornat a demanar que la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos s'incorpori al cas, igual que va fer el gener de 2021. Sosté que és una referència i compta amb la capacitat i disposició per tal de dur a terme aquesta funció en solitari o en companyia de l'actual cos que ho investiga. La Policia Nacional també ha proposat al jutge que instrueix la causa que es faci la comparació de l'ADN trobat a la roba de la víctima amb la d'Anna Echecabel i Montserrat Careta, a més de les proves practicades a Xavi Jiménez i Santi La Iglesia. És a dir, demana contrastar-ho amb l'ADN de tots els que en algun moment han figurat com a investigats en aquest procés. I a Lleida, la presidenta de l'Audiència, Lucía Jiménez, ha posat de relleu la càrrega de treball molt important que arrosseguen els jutjats de la capital del Segrià en els darrers anys, que en algunes sales supera en més d'un 140% el mòdul d'inglès establert, és a dir, la càrrega de feina que es considera òptima. Aquesta problemàtica es veu agreujada més per l'alta mobilitat que hi ha sobretot a la resta de jutjats de Poment, del Pirineu i també de l'Aran, ja que dificulta molt l'estabilitat dels òrgans judicials. El jutjat més problemàtic, ha dit, és el de Cervera, on remarca que és imprescindible crear un tercer jutjat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3:05, Esports Cope, avui amb un nom propi que m'acabes de dir ara, Sergi Busquets. Què li passa al Sergi?
Doncs que hi ha novetats d'última hora sobre el seu futur. Encara no està tancat, però està ja molt, molt, molt a prop de tancar-se el seu fitxatge per l'Inter Miami. Així que la propera temporada tornarem a veure jugar junts a Leo Messi i a Sergio Busquets i veurem si aquest doplet se li afegeix també Jordi Alba. Això encara està per veure.
Molt bé.
Li donarem també al programa encara alguna volta més al fitxatge de Gundogan pel Barça, un fitxatge d'aquells que il·lusiona a l'afició culer. A l'Espanyol dic que s'ha tancat un nou partit amistós de pretemporada pel dia 5 d'agost al camp de l'Utrecht. Parlarem també de futbol sala, perquè el Barça es pot proclamar avui campió de Lliga, ho serà si guanya la pista del Jaén, a la cita a partir de 8:45. Seria una victòria molt important, perquè això voldria dir que les 6 seccions professionals del Barça, les 6, haurien guanyat la Lliga aquesta temporada, que és una fita històrica pel club. Parlarem també de motor, que tenim Gran Premi dels Països Baixos a Assen, i també de tennis a Queens, que avui juga al Caraz, partit de quarts de final contra Dimitrov.
Molt bé, bon programa, les 3:05 i bona revetlla, Joan.
Igualment a tots, gràcies.
És la sintonia de l'Interna Cope Catalunya Andorra a les 7 de la tarda amb el Sergi Tor. Sergi, benvingut.
Bona tarda, Carles.
Molt
gràcies.
Bé. Aviam, avui estem parlant molt i molt dels casals d'estiu, o els cars que estan als casals d'estiu, i la gent que ha de recórrer als avis o fer mans i mànigues per cuidar els nens, o si no, els més necessitats anar a la Fundació Pere Tarrés, veritat?
Sí, ho acabes de dir, els més necessitats i famílies vulnerables anar a la Fundació Pere Tarrés, que fa una feina molt positiva i que per això avui saludarem a la Linterna de Cope Catalunya al seu director Albert Riu, el qual ens facilitarà les dades, el procediment i per què, doncs, en aquest cas la funció de Pere Tarrés, de la Fundació Pere Tarrés, de cara doncs, a les cases de colònies tan necessàries no únicament per passar el temps d'estiu sinó per la sociabilitat que hi ha doncs, amb els menors.
Clar que sí. I un altre aniversari avui és el de... Aquesta setmana és el d'Hipercor. 36 sí, anys ja, 21 36. Morts. Hem parlat amb el José Vargas, hem escoltat que els joves desconeixen molt què va passar aquell fatídic 19 de juny del 87, i tu ho agafes des de la vessant periodística. Explica'ns.
Sí, perquè tindrem a Domingo Marchena, que és periodista de successos i que va ser un dels primers... Bueno, el primer periodista, però de les primeres persones que van anar doncs, a l'epicentre de l'horror, a l'epicentre, doncs, de la bomba, que va assassinar 21 persones menors d'edat perquè l'únic delicte és anar a comprar a Hipercor a la Meridiana. Per tant, Domingo Marchena, que ens rememorarà aquell dia avui aquí a la Linterna, i també tindrem, òbviament, l'última hora ja de la prèvia de les Revetlles de Sant Joan, que ja a partir de les 7 de la tarda estaran, doncs, a tocar per a milers i milers de persones, estat de les carreteres, temps... Doncs, a partir de les 7, la Linterna de Cope Catalunya obrirà les seves portes.
Gràcies, Sergi, bona revetlla,
Gràcies. Carles.
Continua migdia Cope, Pilar García Mollet, endavant.